Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 14 d'abril del 2023. Sé que pot sonar atòpic i que ho venim repetint des de fa setmanes, però la millora del centre d'esport Sabadell a la nova Creu Alta no pot esperar més. Queden només 7 jornades per acabar la Lliga i 4 d'elles són al Temple. Altres anys podria haver estat un motiu d'una certa tranquil·litat el fet de jugar-se la vida aquí a casa. Enguany, certament no. Les xifres són sagnants. Tampoc volem furgar massa en la ferida ni fer spoiler del que vindrà a les estadístiques. Després, la Lliga, aquesta primera federació d'enguany, va començar amb 3 victòries en els 5 primers partits a casa. Aquells 3 triomfs contra el Cornellà, el Calahorra i l'Intercity. Des del 22 d'octubre, precisament contra el conjunt alacantí, aquell 2-1, només 2 victòries en els següents 10 partits. I a més, contra el Bilbao Athletic i la UD Logroñés, 2 dels 3 últims classificats. Més enllà de fer un futbol més vistós o menys, més ofensiu o menys, toca guanyar ja, sigui com sigui, perquè aquests 12 punts que resten a la nova Creu Alta són absolutament vitals. El primer escull serà dels complicats, està clar, visita el tercer classificat, un Castellón que, a més, se li ha donat bé jugar aquí, a la nova Creu Alta, en els últims anys, però l'equip de Lladó té una autèntica revàlida per intentar refer-se de la derrota dolorosa de fa 6 dies a casa contra el Nàstic de Tarragona. Obrim les portes de l'últim Hotel Suís de la setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem amb la Rocío García, al control tècnic.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Sevilla ha sortit viu d'Old Trafford en l'anada dels quarts de final de l'Europa League. Sabitzer va avançar el United amb un doblet a la primera meitat, però els de Mendy Líber es van aprofitar de 2 gols en pròpia per empatar en el tram final. També ahir, Feyenoord 1, Roma 0, Juventus 1, Sporting de Portugal 0 i empat a 1 entre el Leverkusen i l'Unión Saint-Gilois. A la Conference, Gent 1, West Ham 1, Basilea 2, Nisa 2, Lech Poznan 1, Fiorentina 4 i Anderlecht 2, AZ Alkmaar 0. A l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Madrid 100-96 a la pròrroga a la pista del Maccabi, que obre la porta de la segona posició al Barcelona si avui guanyen a 9:15 el València Bàsquet al Palau. A més, Baskonia va caure 86-78 a la pista del líder, l'Olympiacos, i necessita avui una derrota dels Alguiris a la pista del Bayern per classificar-se pel playoff com a 8è. En tennis, Rafa Nadal no disputarà el Barcelona Open Bank Sabadell per segon any consecutiu per lesió. I atenció, una mena de biscotto entre 2 portuguesos, Barcelos i Sporting, ha deixat fora el Reus Deportiu de la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. L'empat classificava els dos i deixava fora els reusencs. Doncs, dit i fet, la fase final es jugarà a Viana do Castelo amb la presència del Barça, 6 portuguesos i un equip italià. Què més tenim avui?
Què es comenta la recepció?
Doncs tenim, per exemple, la roda de premsa de Miqui Lladó en qüestió de 7 minuts i mig. També escoltarem avui el davanter del Castellón, David Cubillas, no així el tècnic Albert Roder en directe, les estadístiques, la prèvia dels partits del Sabadell B i el Juvenil A, la doble eliminació de Club i Pia a la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala i aquest derbi Astralpul Sabadell-Terrassa Masculí que oferirem demà al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i que pot certificar la primera posició de la fase regular pels de Quim Colet 21 anys després.
L'actualitat de la primera ref.
Boaz Hallebeck, rival del Sabadell en l'última jornada, ha renovat amb el Nàstic fins al 30 de juny del 2024. I atenció a l'estimació de punts que fa Grada B Pro sobre els punts, precisament, que caldran per salvar-se. La mitjana de la temporada situa el descens al grup 1 en 41-42 punts i en 43-44 al grup 2. Però si agafem el ruix final de les últimes temporades, la xifra pujaria als 43 43-44 al grup 1 i 45-46 aproximadament al grup 2. Veurem.
La notícia curiosa.
La llegim al Nació Digital. Una ossa mata un corredor de muntanya italià de 26 anys a la província de Trento. Quan es va conèixer l'autòpsia, es va saber del cert que havia estat atacat per aquest animal de 17 anys amb antecedents. Ara les autoritats decideixen si se l'ha de sacrificar o no.
De quin partit no estarem pendents?
Del Palestino Cobresal, de la primera xilena, que arrenca avui a 9:45 de la nit.
I a les xarxes socials.
Una piulada que feia ahir a la nit l'exdavanter Arlequinat, també ex-d'Osasuna, Koldo Leoz, alcalde també d'Estella, sobre la final de Copa, aquest Osasuna-Real Madrid. Deia, no tindré entrada i no pensava anar-hi, però he vist el cartell amb els concerts i m'han entrat unes ganes boges d'agafar un tren i recórrer els 900 quilòmetres, però cap al nord d'Europa. El cartell, recordem ja, per exemple, Ozuna, Brian Cross, Romy Lowe, Marta Sánchez, Soraya i Alaska i Mario.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs un actual membre de la plantilla arlequinada que bufa 24 espelmes, Sergi García.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts clavats del migdia d'aquest divendres 14 d'abril del 2023. Últim programa de la setmana previ al Sabadell Castellón d'aquest diumenge a les 6, absolutament decisiu. Primera de les 7 finals que li queden a l'equip de Miqui Lladó. Passem per l'estadi de la Nova Creu Alta, allà hi tenim el Sergi Parc. Hola Sergi, què tal, com estàs?
Hola Pau, com estem?
Ara parlàvem d'aquest aniversari de Sergi García, el qual se l'espera ben aviat. No sé si avui ha tocat pica-pica.
Sí, uns croissanets ha portat, m'han dit. O sigui, que després de l'entrenament els jugadors han pogut gaudir, sí, d'aquesta mena de pica-pica o com a mínim d'uns dolços per això, per celebrar l'aniversari de Sergi García, que recordem, per cert, serà una de les baixes de cara al partit de diumenge.
A tot això, doncs, a 4 minuts, perquè comparegui Miqui Lladó o no, no? Perquè em deies que potser hi havia avui sorpresa.
Sí, hi ha sorpresa. No compareixerà Miqui Lladó. Avui no podrem escoltar el tècnic santcugatenc, sinó que ho farà el seu segon, Gerard Bofill. No té res a veure amb la sanció de 4 partits notificada aquesta setmana a Lladó, sinó perquè el primer entrenador arlequinat està amb febre. Sí que ha pogut dirigir la sessió d'entrenament avui a Olímpia, però amb aquesta febrada no es trobava en bones condicions, ha pogut aguantar el que ha pogut durant la sessió i, com diem, després ja ha enfilat, no sé si cap a casa o cap a l'hospital, però vaja, que serà el seu segon, Gerard Bofill, el que compareixerà en roda de premsa per aquesta malaltia de Miqui Lladó. També li preguntarem a Bofill, doncs, vaja, que com avisa el seu company a la banqueta, el seu cap de files, i si podrà ser, ni que sigui des de la cabina, doncs això, en l'enfrontament contra el Castellón, perquè recordem que Miqui Lladó haurà de complir aquesta sanció de 4 partits per les seves declaracions a Elda, començant pel duel de diumenge, però és que, insistim, avui ni tan sols el podem sentir en roda de premsa, no per aquesta circumstància de la sanció, sinó per motius de salut.
Doncs segona vegada que passa aquesta temporada. Ja és curiós que el primer entrenador no pot fer la roda de premsa prepartit.
Sí, va passar a la primera volta en la prèvia del duel contra la Real Sociedad B. En aquell cas, Gabri era l'entrenador del Sabadell i també per una indisposició que li va agafar el divendres prèvia a l'enfrontament. De fet, en aquell cas, Gabri no va poder ni tan sols dirigir la sessió, va baixar cap a Sabadell, però aquesta indisposició doncs, li va impedir estar al capdavant d'aquell entrenament i en roda de premsa va comparèixer, en aquell cas, qui era el segon entrenador, que era Miqui Lladó, precisament. I ara torna a passar, doncs, una mica el mateix, Lladó no podrà fer-ho, sinó que haurà de parlar doncs, al seu segon, com dèiem, Gerard Bofill.
Doncs en qüestió de 2 minuts i mig, si no em dius el contrari, no sé si anem bé de temps, anem puntuals, anirem amb una mica de retard.
En principi, ara bufa una mica el vent i es tanca aquí una porta de cop, però sí, en principi anirem en hora, Gerard Bofill el teníem per aquí ja esperant, nosaltres anirem baixant cap a la sala de premsa, només faltava que arribessin la resta dels companys de mitjans de comunicació per escoltar el segon tècnic arlequinat.
I a tot això, Sergi, veurem si també doncs, Bofill manté la mateixa política comunicativa, anem a dir-ho així, que el seu primer entrenador, que Miqui Lladó, i també ens aporta una certa llum pel que fa doncs, això, a les baixes que ha de tenir el centre d'esport Sabadell aquest diumenge contra el Castellón, si bé és cert que, pel que hem anat explicant durant la setmana aquí a l'Hotel Suís, aquesta llista la tenim força clara.
Sí, ho dèiem ara al principi, Sergi García és la baixa més confirmada de totes. Després de ser intervingut per un apendicitis fa unes setmanes, avui en aquesta sessió olímpia ha continuat treballant al marge i per tant el futbolista cedit per l'Albacete continuarà fora de combat. I a partir d'aquí, Pau, Raúl Baena ja s'ha entrenat amb plena normalitat al 100%, així que el de Torrox tornarà a la convocatòria. Àlex Sala també ha fet part de l'entrenament, bona part de l'entrenament, continua evolucionant favorablement i no el descartem al 100%, tot i que no hagi pogut treballar en plena normalitat durant tots aquests dies. El de Gavà té opcions d'entrar a la convocatòria, òbviament de titular sí que el podríem descartar, però ni que sigui allò, per tenir-lo de recanvi no el podem, com dic, descartar del tot. Jaume Pinyol ha rebut l'alta mèdica avui, després d'aquesta luxació a l'espatlla que va tenir també fa unes setmanes, i també té opcions d'entrar a la convocatòria, encara que insistim, ha rebut l'alta mèdica avui mateix, i vaja, sí que ha fet una part de l'entrenament també, i veurem si el futbolista amb fitxa de filial també té opcions d'entrar.
I afegim en aquesta llista el capi, César Morgado, que es baixa per sanció també, per tant són les baixes, veurem si Bofill aporta una mica més de llum al respecte, hi ha alguna novetat, però sobretot ens quedem amb aquestes bones notícies del més que probable retorn d'Àlex Sala, que ha anat escurçant terminis. Lladó parlava de ser de Logroñés, i a veure què diu Bofill, però potser això, amb una mica de sort, el que deia Sergi, a la convocatòria hi serà per rebre el Castellón.
Sí, i a més d'aquesta sanció de Morgado, també afegeix un altre nom, Pau. Christian Dieste ha tingut unes molèsties als isquios durant els últims dies, se li va fer una ressonància i va sortir favorable. Tampoc ha fet tota la sessió d'entrenament amb el grup, en principi no hauria de tenir problemes per entrar a la convocatòria, però sí que li podem posar això, aquestes molèsties al davanter aragonès, que insistim, en principi sí que tindrà opcions de participar en el partit, però que tampoc ha acabat de girar el tot rodó durant els últims dies.
Bé, diria que va ser ara... Tiro de memòria, però diria que va ser l'últim partit que Dieste es va caure de la convocatòria a última hora per un cop que havia rebut a l'entrenament, perquè per tant no acaba de fer net el davanter aragonès. Soroll a la sala de premsa?
Sí, baixa perquè hi ha Gerard Bofill, així que en uns segons començarà ja aquesta roda de premsa, a la sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs a punt d'escoltar per primera vegada Gerard Bofill, el segon entrenador del Centre d'Esports Sabadell, per primera vegada en una sala de premsa, evidentment, perquè ja havíem parlat amb ell aquí a Ràdio Sabadell quan era entrenador del Sabadell B.
Doncs començar la premsa previa al partit davant el
Castell. Davant del Castell, sí. Som-hi, va. Gerard, bon dia. Va, et pregunto primer, ja que estàs aquí és perquè el Miqui no pot estar, com es troba? Diria que està en un procés febril i, vaja, com l'has vist i si el podrem tenir, ja sé que a la banqueta no per l'ascensió, però per l'estadi el dia del partit contra el Castellón.
Sí, la veritat és, això, el Miqui està en un procés gripal, avui ha pogut venir a l'entrenament, el que passa és que, estava en febre, estava amb sensacions dolentes i ja ha decidit intentar anar cap a casa per reposar i poder estar de la millor forma pel cap de setmana, evidentment pel partit de Lliga del diumenge. Aleshores segur que arribarà pel diumenge i està treballant des de casa, està tota aquesta setmana amb nosaltres i bé, hem processos gripals que a vegades toquen i ha tocat aquesta setmana.
Bé, Gerard, no sé quines sensacions hi ha al vestidor.
Sensacions al vestidor, després de l'última derrota. Sensació de final?
Sí, 100%. Al final queden 7 finals. Aquestes 7 finals crec que el grup és molt conscient de la situació en la que estem. Portem gran part de la temporada vivint aquest tipus de situacions, per tant l'equip és conscient de la situació i és responsable amb aquesta situació. Aleshores, no queda una altra de continuar fent les coses com s'han fet fins ara, treballant molt, sent conscients de, com dic, que no és una situació que agradi, no és una situació còmoda, però l'equip porta tota la temporada vivint aquestes situacions, està preparat per poder-la treure endavant i des de la feina i la tranquil·litat doncs estem concentrats per poder treure això endavant, sens dubte.
Castellón mai és un bon inquilí per rebre, i més aquesta temporada que el tenim lluitant de nou per aquestes posicions capdavanteres, però sí que és cert que també baixen les aigües una mica remogudes allà, no? Després de la derrota de l'altre dia a casa contra el Calahorra. Posats a escollir, no sé si preferiu això, rebre un equip que potser ve també amb aquests dubtes, encara que estigui situat en tercer lloc a la taula.
Sí, bé, al final realment és una categoria tan competida que tots els partits són complicats, tots els partits s'han d'analitzar i s'ha de buscar els punts febles dels rivals que són pocs. És un rival, és un rival de renom, és un rival de categoria, té una molt bona plantilla, té una plantilla que barreja veterania amb joventut, que barreja això, doncs, maduresa amb qualitat. Aleshores no és un partit fàcil, però bueno, com qualsevol altre, jo crec que al final ells tenen les seves virtuts, també tenen els seus defectes, i hem estat treballant per sens dubte quedar-nos amb els 3 punts que els necessitem. Aleshores, bé, sabem que no és un partit fàcil, però ens queden 7 finals, tots els partits que ens queden els hem d'enfocar amb l'objectiu de treure aquests 3 punts, i com deia, no? des de la tranquil·litat, però des de la responsabilitat de ser conscients de la situació que estem vivint, toca treure-ho endavant com sigui.
Sí, ara que parles de tranquil·litat, potser és un dels factors importants perquè aquest...
La tranquil·litat ha de ser un factor important, perquè l'últim partit en el tram final contra el Nàstic hi havia sensació d'ansietat i precipitació.
Sí, són situacions, suposo que també fa el rival, el Nàstic va plantejar un bon partit, el fet de posar-se per davant doncs els hi va donar una fermesa que potser en una altra situació no hagués sigut així, i és això, després és veritat que tu analitzes amb els jugadors, ho analitzes amb el cos tècnic, sí que va haver-hi algunes fases en què potser l'equip no va estar tan precís com ha estat en altres ocasions, però bé, són circumstàncies, són situacions, passen, entenem que bueno, hem tret les conclusions que havíem de treure i això, queden 7 finals que al final les hem d'enfocar totes com amb l'objectiu de treure els 3 punts i no queda una altra.
Recordo, Gerard, que en el vostre debut, tant del Miqui com teu, no?, amb aquest tandem a la banqueta del primer equip, amb el gol contra el Bilbao Athletic, el Miqui destacava el treball de pissarra, no?, amb aquell gol de Morgado, i també elogiava la teva figura, no?, i l'altre dia justament el gol doncs, el veu encaixar d'estratègia. No sé com has entomat tu, si, imagino com a responsable principal, no?, d'aquesta parcel·la, i si també s'ha fet algun treball en especial durant aquests dies.
Sí, nosaltres, aviam, realment això és una realitat, nosaltres totes les setmanes treballem l'ABP com un punt primordial, sabíem que el Nàstic era un molt bon equip amb ABP, igual que el Castellón també ho és, sabíem els seus punts forts, sabíem d'aquesta jugada, però bueno, al final és com tot, no? També el rival té la seva feina feta, també juga el partit, també sap executar coses ben executades, i realment el gol sabíem de la importància de les faltes laterals, perquè sempre la repenjaven, sempre buscàvem un arrastre en el segon pal i érem molt conscients de la situació, però bé, al final en aquella falta inclús intenten jugar per una banda, no els hi surt bé, tornen a intentar assecar, al final no ho veuen clar i l'acaben posant a la banda que no la volien posar, vull dir, va ser potser més una situació aleatòria donada per circumstàncies molt, molt imprevisibles que no pas per una jugada que fos d'un cert claríssim del que ells volien fer, no? I bueno, com en el futbol passen coses que a vegades no sempre són controlables, nosaltres ho hem analitzat com totes les coses que analitzem i bueno, factors que passen, factors que analitzes i bueno, queda treure conclusions i mirar endavant.
Ha estat dos partits al capdavant de l'equip amb l'ascensió que va tenir Miqui Lladó a Elda i s'han guanyat aquests dos partits de la positiva i ara seran 4 partits després de la nova ascensió al primer entrenador. Com es porta aquesta situació?
Bé, són situacions que no es poden controlar, no passen. Al final les hem d'intentar, com qualsevol situació que passa en el context de joc, pues, analitzar-la i intentar pues, treure el màxim rendiment o interpretar com podem enfocar-la de la millor manera. Els dos partits que em va tocar estar a mi pues, també ho vam fer així i al final pues, des d'una altra perspectiva el Miqui pot ajudar d'una altra manera i jo tinc que afrontar pues, segons quines responsabilitats que en altres partits no em toca. Però bueno, com et dic, al final nosaltres entenem cada situació com la que és, intentem treure-hi la part positiva per poder aconseguir el rendiment màxim dintre de la situació que ens toca. Aleshores entenem que bueno, és una situació que ja per sort hem viscut, que en els dos casos pues, mira, per sort o per realitat va sortir bé i evidentment amb els 4 que ara venen pues, intentarem que sigui de la mateixa manera, no? No ho veiem com un problema sinó com una oportunitat per treure un altre cop al màxim rendiment.
Pregunto, Gerard, per les baixes o pels tocats dels últims dies, Raúl Baena, Alex Sala, Jaume Pinyol, Sergi García, Cristian Dieste, que em sembla que també tenia alguna molèstia, no? Com estan, amb quins jugadors podreu comptar i amb quins no?
Sí, bueno, el cas de Sergi García i Jaume Pinyol són els dos que aquesta setmana encara no han entrat en grup i amb normalitat, i per tant aquesta setmana no entraran en convocatòria, i esperem que pels plànings mèdics sí que arribin per la SD. Els que sí ja entren és Raúl Baena, ha estat tota la setmana amb entrenaments normals i entrarà segur. Àlex Sala també ha estat completant sessions amb normalitat els últims dies i també entrarà en convocatòria. I Cristian Dieste va tenir unes molèsties a principi de setmana, se li van realitzar proves, ha sortit tot bé i per tant comptem plenament a mi també pel cap de setmana.
Perdona, Pere, el Jaume també està bé ja per entrar, o aquest sí que està amb més dubte a la seva disposició?
Pinyol, sí. No, Jaume Pinyol no entrarà. Encara per protocol mèdic, aquesta setmana ha fet alguns treballs amb el grup, però sempre sense oposició, sense contacte, i no entrarà aquest cap de setmana, entrarà amb l'AS de Logroñés, igual que el Sergi García.
El paper de l'afició en aquests pròxims partits. Sabadell a casa, de moment, no ha tingut els millors resultats.
Sí, realment és això, queden 7 finals. D'aquestes 7 finals, doncs, són 4 a casa i 3 a fora. Un cop més sabem de la importància de jugar a casa. Demanem un cop més, crec que aquestes situacions són situacions complicades, nosaltres som els màxims responsables, però crec que l'única manera de poder tirar això endavant és de forma unida, tots units. En aquí el paper de l'afició és superimportant, l'hem necessitat moltíssim i la seguim necessitant. Aleshores, animem a tothom qui pugui venir a recolzar aquesta situació, perquè no és fàcil i perquè necessitem de totes les energies internes i externes per poder treure la situació. Som conscients que a casa no estem donant el mateix rendiment que fora de casa, l'equip és conscient, el cos tècnic és conscient, el club és conscient, al final treballes perquè això no passi, però bueno, és com això, no? hi ha un rival, hi ha una categoria, no sempre surt com tu esperes, però estem focalitzats i 100% responsabilitzats de que la situació a casa té que canviar i que tenim que aconseguir que els 3 punts, tots units i tots junts, segueixin quedant-se aquí la nova Creu Alta.
Pregunta més?
Doncs fins aquí la compareixença del segon tècnic del Sabadell, Gerard Bofill, en substitució de Miqui Lladó per aquesta indisposició, per aquesta grip, per aquest procés gripal. Quedat amb aquestes baixes, Pau, Sergi García, Jaume Pinyol per lesió i César Morgado per sanció. En principi, doncs, Àlex Sala i Raúl Baena sí que tornaran ja amb l'equip.
Bé, doncs es va netejant la infermeria del Centre d'Esport Sabadell. Bona notícia, sens dubte, la que ha donat Gerard Bofill en aquesta roda de premsa. I sobretot, tenint en compte que Raúl Baena ja va entrar a la convocatòria en l'últim partit, si bé és cert que ho hem anat explicant, que es va exercitar les hores prèvies, etcètera, el nom més destacat és el d'Àlex Sala, sense cap mena de dubte, Sergi, perquè ara estava repassant, es va lesionar el 18 de març a Lezama, no fa ni un mes, i ha retallat terminis d'una manera increïble.
Sí, com dius, una baixa important en les últimes setmanes i que s'havia notat. A més, un Àlex Sala que havia estat una peça clau també en els esquemes de Miqui Lladó, jugant en aquesta posició entre centrals, també anant basculant entre la línia defensiva i el mig del camp, així que l'absència del gabanenc s'ha notat. Difícil, insistim, que pugui sortir de la partida després de tot aquest període de baixa a la infermeria, i que ni tan sols ha pogut completar tots els entrenaments de la setmana amb normalitat. Sí que ja ha tingut bon ritme en els últims dies, però ni que sigui perquè torni a la convocatòria i perquè estigui preparat de cara al tram final de temporada, òbviament serà una bona notícia pel conjunt arlequinat.
Doncs una boníssima notícia per Miqui Lladó, per Gerard Bofill, el segon entrenador que, recordem, s'ha de fer càrrec ara del Centre d'Esport Sabadell des de la banda, des de la banqueta, els pròxims 4 partits, començant pel del Castellón i acabant contra l'Intercity per la sanció a Miqui Lladó. Tens molta pressa, Sergi Parc?
Cap ni una, si m'encantes tant tu.
Et sembla que parlem una estona del Castellón, ja que avui no podem escoltar Albert Roder en directe?
Som-hi, va.
Vinga, va. Dos minuts per dos quarts de dues. S'ha fet la gestió, eh? S'ha intentat fer la gestió aquesta setmana amb Albert Roder, però ara mateix no sembla ser que no és un bon moment per Castàlia, el Castellón, després de la derrota inesperada en l'últim partit per 1-2 contra el Calahorra, a més amb el gol rojillo de Baselga en el tram final, que va deixar molt tocades les aspiracions d'un equip, això sí, Sergi, que segueix lluitant, ja no només per entrar al playoff, amb el sotrac de resultats que porta l'Eldense, segueix viu en aquesta lluita per la primera plaça.
És que, clar, el Castellón no passa pel seu millor moment, però, com dius, el líder Eldense, que ocupa de moment aquesta única plaça del grup 2 que dona l'ascens automàtic al futbol professional, tampoc està traient els millors resultats. Sí que és cert que, clar, després d'aquesta derrota inesperada a Castàlia, on tan fort s'està mostrant el conjunt orellut per 1-2 de la setmana passada, insistim, que contra el Calahorra, doncs, ha provocat molts dubtes i fins i tot que la figura d'Albert Roder estigui qüestionada. Suposo que per això, doncs, com deies també, Pau, tampoc és que el vulguin deixar allò molt a l'aparador perquè vagi parlant amb els mitjans de comunicació. Sí que compareixerà en roda de premsa, per cert, d'aquí una estona, però com dius, té aquestes possibilitats encara, de lluitar per la primera plaça, però és que també ha de rubricar a la zona playoff, perquè és que al final el coixí que té sobre el sisè classificat és de 2 punts, per tant moltes coses en joc per aquest Castellón, però aquí el primer objectiu que tenen a Castàlia i a la Plana és assegurar estar entre els 5 primers, i això encara ho hauran de lluitar en les 7 jornades que resten de campionat.
I avui no escoltem Roder, com diem, avui escoltem, no en directe tampoc, sinó a través d'un vídeo que ha penjat a les xarxes al mateix club, un dels seus, anava a dir homes gol, tot i que les xifres tampoc són res de l'altre món, però un dels seus davanters, com és, a més un clàssic del club, com és David Cubillas.
Un clàssic, i és que el capità Pau al final no té aquestes xifres golejadores potser d'altres anys, perquè és que no ha estat titular pràcticament en cap moment durant la temporada. De fet, ha sigut titular els últims 3 partits i ja, és que fins llavors encara no havia sortit de la partida de moment, ni amb Rubén Torrecilla com a tècnic durant bona part de la primera part de la temporada, ni tampoc ara amb Albert Roder, però és qui ha comparegut, com dius, en un vídeo a les xarxes que ha penjat el propi Club Deportivo Castellón, i l'escoltem. I precisament, el primer fragment parla sobre aquesta qüestió que comentàvem ara, que després del cop inesperat de la setmana passada en la derrota a casa contra el Calahorra, el que volen fer és ara girar full ràpidament i venir a guanyar aquí a Sabadell, perquè és que al final ja queda molt poc marge de cara a aquest tram final de temporada.
Queremos darle lavarnos un poquito la cara, ¿no? Darle ese lavado de cara al partido que hicimos la semana pasada, intentar ir a Sabadell pues con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión, cambiar la dinámica, porque bueno, creo que estamos aún a tiempo de todo, pero bueno, el tiempo se va acabando, el tiempo va las jornadas van acabando y necesitamos, pues bueno, como tú dices, esas 2 victorias seguidas fuera de casa pues darían un soplo de aire, ¿no?
Doncs de seguida ho repassarem a les estadístiques també, però que aquest Castellón, més enllà d'aquesta derrota inesperada contra el Calahorra, ve de guanyar in extremis la UD Logroñesa a les Gaunes, amb un gol en el temps de descompte. A tot això, Cubillas, Sergi, que feia una crida també a la gent a omplir aquest formatget visitant de la nova Creu Alta, però sobretot tornava a fer insistència en aquesta necessitat de fer un rentat de cara i que han de seguir, doncs, en aquesta lluita, perquè al final, en aquestes últimes jornades, i la història recent ho ha demostrat, pot passar de tot.
Sí, i de fet, durant les últimes setmanes estàvem força acostumats a veure el Dense primer, Castellón segon, però clar, aquest duel ajornat del qual també des del centre d'esports estàvem pendents entre setmana entre la Morevieta i la Nucía, que va acabar amb victòria del conjunt bas, del conjunt d'Urritxe per 1-2, alhora ha perjudicat el Castellón, perquè és que la Morevieta s'ha ficat entre aquests dos equips, entre el Dense i el propi Castellón, i per tant, l'equip d'Albert Roder ara és tercer, i les coses això poden anar canviant molt, com dius, una victòria et pot apropar a la primera plaça, una derrota fins i tot ara et podria fer perillar estar entre els 5 primers, i això ho dic des de la perspectiva del Castellón. I el que diu aquí David Cubillas és que ara sí, són tercers, però que estan a temps encara de remuntar posicions, d'escalar fins al primer lloc, i que al final els rivals directes també es deixaran punts.
Sí que es verdad que somos el tercer mejor equipo del grupo de momento, son lo que dicen los números, pero las sensaciones tienen que cambiar un poquito, ¿no? en este final de temporada. Está claro que es complicado, es muy difícil competir en una categoría como esta, pero bueno, estamos a tiempo de todo, quedan muchos partidos por delante, la gente de arriba se va a dejar puntos, los de abajo ahora suman puntos también, entonces pues bueno, tenemos que ser lo más regulares posible, tanto fuera como en casa, pues para primero conseguir ese objetivo del playoff y por qué no, pues bueno, no me gusta hablar del primer puesto, pero bueno, todo está ahí, todo está en la mano, así que bueno, partido a partido, y ir a sábado y a ganar, y a partir de ahí pues se verán las cosas diferentes, ¿no?
I l'última, Sergi, un clàssic, parlant del Sabadell, també Cubillas.
Sí, i a més, com que ell formava part de la plantilla de la temporada passada, recordem que el precedent aquí, l'últim entre Arlequinats i Urelluts a la Nova Creu Alta, es va saldar amb derrota del Sabadell per 1-3 en un partit frustrant. Per cert, Pau, que no sé si ho has posat a les estadístiques i aquí no et vull esgarrar res ni fer spoiler, però diria que aquell cop va ser l'última vegada que el Sabadell va jugar dos partits a casa de forma consecutiva, que va ser contra el Castellón i el Real Madrid-Castilla, i el Sabadell va perdre els dos partits, i ara es torna a produir aquesta circumstància amb el permís d'aquell duel suspès contra l'UD Logroñés, i esperem que no repeteixi aquella història, però vaja, el que demana Cubillas des dels interessos del Castellón és que tant de bo puguin repetir aquella victòria per 1-3 de l'any passat.
Sabadell, pues bueno, se está jugando algo muy, muy importante también, como es el no bajar de categoría. Siempre que hemos ido allí han sido partidos complicados. Bueno, la temporada pasada pudimos lograr la victoria, pues espero que este año pues sea igual, ¿no? Estamos trabajando para ello, ha sido, como te digo, una semana pues de eso, de trabajar mucho, de agachar las orejas, de trabajar, porque no queda otra que cambiar la cara del partido del otro día contra el Calahorra y nos brinda el fútbol, te brinda la oportunidad el domingo, ¿no?
Doncs David Cubillas, parlava d'aquest precedent, aquest 1-3 de la temporada passada, que a més avui llegies la crònica, no, Sergi Parc, a la redacció d'aquell partit.
Sí, i recordant que Pablo Doñate, l'entrenador de porters, va ser expulsat per protestar. Pedro Munitis, després, el primer tècnic, també va ser expulsat en vermella directa per unes circumstàncies similars, i en aquella crònica que tu vas escriure magníficament, com sempre, Pau Vituri, deies que mentrestant David Cubillas anava allò campant pel terreny de joc amb total impunitat.
Correcte. És que ara l'estava llegint i déu-n'hi-do, té algunes joies més, No recordava que Campos Salinas, que va ser l'àrbitre d'aquell dia, va sortir escortat de la Nova Creu Alta per l'empresa de seguretat i els Mossos d'Esquadra, que Aguzar, Onre i Altimira van estar en febre en les últimes hores i, per tant, no van poder ser de la partida. Que Caixa va avançar al Sabadell, però que Néstor Querol va perdonar el 2-0 a un pam de la porteria i immediatament es va passar a l'1-1, que va ser, doncs, un xut d'Aron que va picar la panxa de Coné. Que Emilio Bernat feia uns 450 minuts que no rebia un gol al Temple. Bé, aquell dia va estar ple de joies, l'últim Sabadell Castellón.
I per rematar-ho, Juan Tortuño,
sí, Marc Carlos. Sí, no volia esmentar, però bé. I a tot això, a veure, també 4.646 espectadors. Veurem si es repeteix també aquesta assistència, seria bona notícia aquest cap de setmana a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, gràcies.
Pau, només deixa'm dir que demà l'entrenament estava previst en principi a la Nova Creu Alta, però hi ha hagut canvi de plans i l'equip s'entrenarà a Sant Oleguer en l'última sessió prèvia a aquest duel contra el Castellón de diumenge a les 6 de la tarda.
Doncs a punt fet. Que vagi molt bé. Fins ara.
Adéu, Pau.
I, per cert, un Sergi Parc que no, amb aquesta estadística que deia, els dos partits seguits a la Nova Creu Alta, doncs no l'has garrat pas, perquè no en parlàvem pas aquestes estadístiques, que escoltem ara mateix amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Millorar els registres a la Nova Creu Alta és la gran assignatura pendent que té el Centre d'Esport Sabadell. Així ho constaten uns números que han estat i que són molt pobres, tant amb Gabri Garcia com amb Miqui Lladó a la banqueta. A falta de 7 jornades, és gairebé una obligació que l'equip es faci fort en els 4 partits que queden a casa si vol salvar-se.
L'estadística.
I és que el Sabadell només ha guanyat un dels últims 5 enfrontaments com a local, el de la UD Logroñés, partit en 2 dies. Al Temple, l'equip treu una mitjana d'un 27 punts, el segon pitjor registre de l'última dècada. Per sota només hi ha l'any de l'últim descens de segona, en què amb l'important asterisc dels estadis buits per la pandèmia, el conjunt d'Antonio Hidalgo només va sumar 1,14 punts de mitjana a la Nova Creu Alta.
El rival.
Això provoca una situació curiosa. Amb 17 punts, el Sabadell és millor visitant que el Castellón, que n'ha sumat 16, lluny de Castàlia. El nou tècnic, Albert Rudé, va començar guanyant a Tajonar, però des de llavors empat a la Nucía, derrotes als camps de l'Intercity i la Morevieta, empat a Sòria i victòria en el temps de descompte a les Gaunes contra la UDL. Amb la derrota en l'últim partit a casa contra el Calahorra, les aigües baixen remogudes a la Plana, tot i estar a 4 punts del líder, l'Eldense.
La curiositat.
I una més pel que fa a la puntuació, tot i que els ànims a Sabadell no estan millor, de moment Miqui Lladó no empitjora els números de Gabri Garcia. El de Sallent va aconseguir 1,06 punts per partit, 18 de 51 possibles, mentre que el Sant Cugatenc endú els mateixos de 42 possibles, 1,29 per partit. És a dir, mateixa puntuació amb 3 jornades menys, si bé és cert que Gabri va aconseguir una victòria més.
Una mica d'història.
No descobrirem ara que el Sabadell-Castellón han estat un clàssic gairebé tota la vida. Amb la de diumenge s'hauran vist les cares un total de 35 vegades a la ciutat i amb resultats de tota mena. Ara bé, des del 1991 hi ha hagut 9 victòries orelludes en 18 enfrontaments, com la de la temporada passada en què Coné, Mario Barco i Juan Tortuño van capgirar la diana inicial de Caixer. L'últim triomf arlequinat és el 2-1 agònic que repassàvem ahir amb el seu protagonista, Arturo Rodríguez.
Amb el xiulet a la mà.
El logroñés de 28 anys, Miguel Sesma Espinosa, amb 6 temporades d'experiència a la categoria de bronze. Serà la quarta vegada que es creui amb el Sabadell sense victòries arlequinades. L'1-1 a Olot poc abans de la pandèmia, el 2-3 de la temporada passada contra el San Fernando en l'últim partit d'Hidalgo a casa, i enguany l'1-1 de la jornada inaugural contra la Morevieta. Amb el Castellón, 2 precedents, una derrota el curs passat per 3-0 a Tarragona i un triomf de l'actual per 2-0 contra el Bilbao Atlètic, mitjana de 4,65 grogues i 0,26 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. Don't forget my love.
Això serà, com diem, diumenge a les 6 a l'estadi de la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. No deixem l'òrbita a Centre d'Esports, perquè després d'un breu parèntesi per la Setmana Santa, torna la primera catalana pel filial Arlequinat amb la necessitat de trencar la mala dinàmica després d'ensopegar a casa contra el Mollerussa i a Can Rosés contra el Rubí. Ens en dona més detalls el Raül Medina.
Els nois de Marnomen es desplacen al camp del Martinenc per afrontar un duel vital per a les aspiracions als Arlequinats. Amb les dues derrotes seguides, la zona per ascendir a la nova Superliga catalana s'ha comprimit molt. Entre el Sabadell B, quarta la classificació, i el setè, que és la Guinaueta, hi ha només 2 punts de diferència. No me'n creu que ha merescut més en els últims 2 enfrontaments abans d'aquest duel contra el Martinenc.
Venim de 2 partits on hem fet, m'atreveria a dir, en el cas del Rubí sobretot, però en el cas del Mollerussa potser una miqueta més que ells, doncs jo crec que hem fet mèrits per treure millor resultat que el rival, però bé, al final el futbol són les àrees, ells van estar millor que nosaltres en aquest aspecte, i ara anem a aquest camp del Martinenc, camp difícil, amb dimensions més petites, amb una gespa una mica irregular i amb un rival que treballa molt bé des d'un bloc dur.
Els Aguinardo es troben a la zona mitjana del grup 2 a 5 punts del Sabadell B i, per tant, també es poden afegir a la festa en el tram final. A l'anada, el filial no va poder frenar el potencial ofensiu del Martinenc i, en només 48 minuts, ja guanyaven 0-3 a Olímpia. Finalment, l'enfrontament va acabar amb un gol de Vladis en l'últim quart d'hora. Amb l'atacant ucraïnès en plena dinàmica de primer equip, Noman parla sobre la seva baixa per al filial.
Som conscients que Vladis és un jugador que ens aporta coses diferents i per això està en el primer equip i per això està participant i sabem que ens hagués pogut sumar molt en aquests partits i que, a més, ja per les seves condicions i tot el que ens podia aportar a nivell de joc ofensiu, però també perquè el rival també el condiciona que hi hagi un jugador així en el camp.
El Martinenc Sabadell B arrencarà el Guinardó diumenge a les 12.
I pel que fa a la divisió d'honor juvenil, primera de les 4 finals que li queden al Centre d'Esports per salvar la categoria. La dinàmica de les últimes setmanes ha fet que el coixí dels Dedos San José amb l'Europa, l'equip que marca la permanència, sigui de només 4 punts. I precisament els de la Vila de Gràcia visiten demà Olímpia. Ens fa aquesta prèvia, amb aires dramàtics, el Guillem Llorenç.
El juvenil A només ha sumat 2 dels últims 15 punts disputats a la divisió d'honor. 2 empats davant el Nàstic i el Cornellà han estat l'únic botí dels de Sant José en el darrer mes i mig. La falta d'efectivitat és un dels problemes que el conjunt arlequinat ha anat arrossegant, però el tècnic s'ha dedicat a treure pressió als davanters.
Treure una mica pressió als davanters, que està una mica amb aquesta pressió de que no els hi està sortint les coses de cara a gol i bueno, sembla que quan més t'obsessiones, més vols incidir en això, doncs més costa. I bueno, treure una mica aquesta pressió, que juguin tranquils i intentar guanyar aquestes tres finals que queden, Europa, Ebro i Grama, són partits amb rivals de la part de baix, pots intentar guanyar el primer l'Europa, passar al Huesca, que el tenim a 2 punts i té un enfrontament difícil també, i una miqueta més amb més tranquil·litat a la resta de partits.
I Olímpia serà l'escenari pràcticament d'una final. Una victòria davant l'Europa col·locaria el centre d'esports 7 punts per sobre d'un rival directe, més el gol haver-se guanyat a falta de 3 jornades. Sant José remarca la importància d'aquest enfrontament.
Espero que l'Europa pues, ve amb aquesta urgència, vindrà amb la necessitat de guanyar. Nosaltres també el tenim a 4 punts. Sabem que una victòria contra Europa els deixa, bueno, els deixem a 7 més gol haver-se. Quedan 3, li posem les coses difícils, que ells vindran amb aquestes urgències i nosaltres hem de jugar des de la tranquil·litat de saber que estem fent les coses bé, encara que els resultats no estan arribant. I això és difícil d'entendre perquè el que volem tots és guanyar, però si analitzem fredament els partits, dones compte que l'equip fa moltes coses bé.
A la primera volta, el Sabadell es va imposar al Nou Cerdanya per 1-4. L'Europa, això sí, ve de guanyar un esbojarrat partit contra la Fundació Esportiva Grama, un altre rival directe, per 5-4. El partit arrencarà demà a les 4 de la tarda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El Sabadell torna a estar en problemes. Els de Miqui Lladó han caigut de nou a la zona de descens i després de 2 derrotes seguides a casa, toca reaccionar, sumant de 3 al Temple. Aquest diumenge a 6:15 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Castellón. Viu la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adrián Arroyo i la direcció de Pau Vituri.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Sabadell en Joc.
Diumenge 16 d'abril a 6:15 de la tarda, Sabadell en Joc, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Castellón, a Ràdio Sabadell.
Cada cap de setmana, les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en Joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. D'aquí a 23 hores, demà a 1:45, tornem a obrir les portes del canal de Twitch de Ràdio Sabadell per viure amb imatges un moment que pot ser simbòlic, però també molt i molt meritori. L'Astralpool Natació Sabadell té la primera de les 3 oportunitats per assegurar-se matemàticament la primera plaça de la fase regular de la divisió d'honor masculina de waterpolo i, per tant, també el factor piscina durant tot el playoff. Un fet gairebé insòlit en aquesta època hegemònica gairebé inacabable de l'Atlètic Barceloneta i de seguida també tirarem la vista enrere per posar-ho en context. Abans, és que a més l'equip de Quim Colet ho pot aconseguir a casa, a la Finetwork Aquatics i en el derbi contra el Terrassa, que és el quart classificat amb 13 victòries amb 7 derrotes i que per tant també tindria molts números de ser l'hipotètic rival a les semifinals pel títol de Lliga. Tot i la diferència a la taula, Colet recorda que és un derbi i que els agarencs també s'estan jugant les garrofes a Europa.
El que sí està clar és que nosaltres aquesta primera posició la volem aconseguir el abans possible. amb el Terrassa sabem que és un molt bon equip, a més està en una dinàmica molt bona. Pensa que ells el dimecres que ve juguen el primer partit de la final de la Challenge Cup. Això és una competició europea, per tant, ells en el camí cap a aquesta final, cap a aquest primer partit, vol dir que estaran primer motivats i estaran ben preparats, diguéssim, per afrontar aquest partit.
Doncs, tot i jugar aquesta Challenger Cup, la condició d'equip de Champions li dona el favoritisme a l'Astral Pool. Una de les 19 victòries en aquests 19 partits de Lliga va ser el 7-11 de la primera volta a les instal·lacions agarenques. Colet assumeix aquesta condició anant fins i tot un pas més enllà. Diu que el repte, comptant els desplaçaments que queden a Mataró i a Santa Cruz de Tenerife, és acabar aquesta fase invictes.
L'objectiu més real i segurament era aconseguir la segona posició, no? Però, clar, tal com s'ha desenvolupat la temporada i tal, doncs, bueno, al final, doncs, està clar que està més que complert l'objectiu inicial, però ara el nostre objectiu o repte, digueu com vulguis, és acabar sent primers dalt i a més, doncs, bueno, si podem fer-ho imbatuts com ha fet els últims anys el Barceloneta, doncs millor que millor.
Doncs recordem, a 3:15 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell podrem seguir aquest Astral Pool Terrassa que tant de bo ens permeti viure per primera vegada en 21 anys, ni més ni menys, una primera posició del Club Natació Sabadell al final d'una fase regular. L'última vegada va ser la temporada 2001-2002 i avui volem repassar aquell precedent amb un dels membres d'aquella plantilla, Boia en el seu dia, encara vinculat a l'entitat laboralment parlant i ocasionalment també comentarista a Teledeporte. Xavi Vallès, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, crac, bon dia.
Ha plogut, des d'aquell precedent?
Doncs sí, ja estem ja fa 20 anys d'aquella anècdota o d'aquella lliga i la veritat, doncs, que torni a passar, doncs, és un fet històric.
A més, tot just s'acabava d'estrenar mesos enrere la instal·lació de Can Llong. No sé si ho tenies molt present.
Sí, sí. Com bé dius, mesos enrere, doncs, es va inaugurar Can Llong, es va realitzar la Copa al febrer, també vam ser finalistes, i aquella temporada doncs, vam jugar a la final, vam quedar primers de la fase regular, i vam jugar a play-off, quarts, semis i la final amb el Club Natació Barcelona.
Malauradament no va acabar bé la cosa, no? Aquella temporada, o ser primers, però després a la final el CNB va acabar aixecant el títol.
Sí, la veritat doncs, que havia moltes ganes, havia moltes il·lusions posades en aquell equip que l'entitat doncs, va formar de cara a una aposta molt valenta per part de l'Associació Waterpolo i res, vam afrontar una final que ja veníem d'un 2-1 a favor a les semis, si no recordo malament, i la final, el primer partit, el vam perdre a casa dissabte a la tarda. Vam empatar la sèrie 1 i diumenge matí no va poder ser.
Sí que és cert que pel que fa doncs, això, a la trajectòria durant la fase regular, l'equip va ser el millor.
Sí, a vegades és el... no saps si dius, hòstia, a vegades prefereixo que sigui lliga sense play-off i aconsegueixo la primera posició, com passa amb el futbol, o amb el format play-off, que independentment de com acabis, doncs, tens l'opció d'emportar-te a la lliga, no? Però a cap de la fi, doncs, jo crec que vam fer una molt bona temporada, vam estar en els moments importants acertats i al final, per decisions, per moments, doncs, van estar més acertats ells.
Per cert, avui, doncs, repassant els noms d'aquella plantilla, hi ha molt mite junt, El porter Maximov, que de fet va estar fa no massa, fa un parell d'anyets amb el Dinamo, va tornar aquí, Bondarenko, Txabakis, Gustavo Marcos, Marc Alcón, el David Palma i el Dani Ballar, que ara fa uns dies s'enfrontaven com a entrenadors a la final de la Champions femenina. Déu-n'hi-do amb aquella plantilla, no?
Sí, la veritat, doncs, que un cop es va inaugurar Can Llong, doncs, aquella plantilla, doncs, s'hi va trobar molt còmoda, es va entrenar molt, cadascú va assumir el seu rol dins l'equip. Teníem un, diguem, d'alguna manera, un titular, un set titular molt clar i molt potent i la gent, doncs, que després a banqueta en les institucions també donaven la seguretat doncs, que va fer que quedessin, com bé deies tu, doncs, primera lliga i aquella final contra el Barcelona.
Les dues últimes, Xavi, per tot el que has anat dient, podríem tirar aquell tòpic que la història doncs, li deu una lliga al Natació Sabadell, que encara no en té cap. No sé si creus que serà aquest any.
Bueno, jo, quan més aviat millor. És cert, doncs, que jo crec que el que li falta, com es diria, la cirera del pastís, és que l'equip masculí doncs ja té supercopes, ja té copes, ja té lligues catalanes, té l'alent de l'any passat, i per arredonir tot aquest fantàstic historial doncs faltaria la lliga, no? Jo crec que tant socis com aficionats a l'esport volen doncs que per fi tinguem aquesta ànsia de lliga.
I l'última, Xavi, tu que també vas passar després del Sabadell pel Barceloneta i que, de fet, vas formar part d'aquest inici de l'hegemonia del conjunt mariner. Com se'l guanya? Quin és el secret?
Bueno, jo crec que a dia d'avui qui diria millor la contestació és tant en Quim com en Ferran Plana, que a nivell d'estaf doncs ja els han pogut guanyar a fase regular, tant allà a la seva piscina, com aquí a casa, no? Però el que sí que és cert que si tens opcions per poder guanyar una hipotètica que sempre s'han de jugar les semifinals primer, que entenc que passaran els dos equips, i després una final, no? Però guanyar dos partits a Barceloneta amb una final no és fàcil, sempre i quan l'opció tot passa, crec jo, evidentment, cadascú té la seva opinió, al tema de porteria, i sobretot doncs, a les jugades de superioritat numèric.
Doncs Xavi Vallès, que avui volíem recordar amb tu, l'última vegada fins ara que el Natació Sabadell doncs, ha acabat primer una fase regular de la divisió d'honor masculina de waterpolo, tot fa indicar, i toquem fusta, que aquesta fita doncs, arribarà demà a 3:15 contra el Terrassa en el derbi. Cuida't, ens veiem demà per la piscina.
Una abraçada, gràcies per tot, crec.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara un apunt més de waterpolo, perquè les 7 representants de l'Astralpool Natació Sabadell a la selecció espanyola s'hauran de guanyar el bitllet per la fase final de la Copa del Món, l'antiga Lliga Mundial, la setmana que ve a Atenes. Per anar directament a Long Beach s'havia de produir una combinació de resultats que gairebé es fa realitat ahir. Les de Mikio, que van fer la seva feina guanyant a la Xina per 15-7 amb 4 gols de Bea Ortiz, però els Estats Units de Maggie Stephens van superar per la mínima Itàlia per 14-13 i, per tant, acaben primeres amb 7 punts, les italianes segones amb 6 i això condemna les espanyoles a la tercera posició amb 5. Això sí, els punts s'arrosseguen i el combinat estatal arrencarà el play-out amb 2 punts de marge respecte de l'anfitriona, Grècia, mentre que Austràlia i la Xina no en tenen cap. A tot això, el grup A, també a Rotterdam, els Països Baixos de Sabrina van der Sloot van fer bona la condició de locals per acabar en plena de victòries. 4 minuts i mig per arribar a les dues. Parlem ara de futbol sala. Perquè no tindrem ni derbi als quarts de final de la Copa de Catalunya ni cap representant de la ciutat a la final a 4 de la competició. Natació Sabadell i Escola Pia, els dos últims supervivents sabadellencs que quedaven, van caure eliminats ahir als vuitens de final davant el Cerdanyola i el Mataró, respectivament. Tots dos, a més, van perdre per la mínima. Especialment cridaner va ser l'enfrontament dels nedadors contra el conjunt verd al pavelló del nord. Del 2-0 a favor es va passar el 3-8 en contra abans que els d'Adri Sánchez es quedessin a les portes de completar una remuntada impossible amb el 7-8 final. Quim Gasó, jugador del club, es lamenta de la inconsistència de l'equip, especialment en el moment en què van encaixar 5 gols en qüestió de 4 minuts durant la segona meitat.
Hem començat molt bé, al final hem jugat 3 vegades ja contra Cerdanyola, ens coneixíem molt bé, i la primera part te la podria valorar com bona. Els últims 5 minuts és veritat que han apretat més i és quan ens han marcat, però la primera part és bona. Llavors, és el que et dic, el tram aquest de la segona part és terrible i impossible de gestionar en una categoria tan alta.
I a Can Colapi, la Pia va cedir contra el Mataró per 2-3, el mateix marcador que es va donar en el seu dia a la Lliga. José Ruiz Peluca, pivot dels Escolapis, atribueix l'eliminació al gran paper del porter dels maresmencs.
Lástima, se ha dado el mismo resultado que en Liga, pero esta vez creo que hemos merecido bastante más. Hemos creado muchísimas ocasiones y ellos al fin y al cabo han estado más acertados que nosotros, su portero ha estado de 10 y nada, felicitar al rival por passar de la siguiente ronda.
Doncs tot això queda enrere i ara tots els dos equips se centren en la Lliga. Queden 4 jornades per tancar la segona B i qui té més urgències és el conjunt Escolapi, precisament, que visita el quart classificat, el Bellsport, l'Hospitalet, amb la necessitat de guanyar per sortir del descens. 2 punts separen ara mateix els de Can Colapi de la salvació i Peluca considera que la clau estarà en millorar l'encert de cara a porteria.
Ara no hay que lamentarse que centrarse ya en el sábado, que a priori es un partido durísimo, otra batalla al final, es contra un equipo de los de arriba que lleva toda la liga ahí. Bueno, tenemos que seguir trabajando, yo creo que tenemos que seguir estando como lo estamos haciendo y estar un poquito más afinados cada portería. Y nada, ya queda pelear por estos 4 partidos, centrarnos en estos 4 partidos y intentar salvar la categoría.
Una victòria de la Pia de retruc donaria un cop de mà al club en la lluita pel play-off. Els nedadors s'enfronten a domicili a l'Indústries B, apurant les seves opcions de colar-se entre els 4 primers. Per això, Gasó demana girar full ràpidament a la desfeta d'ahir.
No vull que soni com una excusa, però realment la Copa no era la nostra prioritat, no? Preferíem quedar 5ens a la Lliga i no arribar a Final Four que quedar 7ens i arribar a Final Four. I t'ho vaig dir el primer partit i t'ho repeteixo ara. És veritat que no ens agrada perdre i a ningú li agrada perdre, llavors amb això sí que òbviament ens afecta, però jo crec que l'objectiu important és la Lliga. Queden 4 partits, tenim a 2-3 punts, a Manresa 5, lluitarem tot el possible.
Doncs tant el Bellsport Pia com l'Indústries B Club arrencaran demà a les 6 de la tarda. Gairebé un minut per arribar a les 2, marxem. Us enviem una abraçada de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, del Raül Medina, el nostre estudiant en pràctiques, i tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ja sabeu, aquest cap de setmana, doble cita. Demà, a 1:45 del migdia, al canal de Twitch Astralpool Terrassa, de waterpolo masculí, i diumenge, a l'antena de Ràdio Sabadell, a 6:15 de la tarda, aquest centre d'esports Sabadell, Club Deportivo Castellón. Ara, al Notícies Migdia, amb la Núria García. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.